Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's entertainer. Bon dia. Passen 6 minuts de les 12 del migdia i comença Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tindrem comèdia, no, teatre. Teatre i del bo. I amb dues persones que ens podran parlar d'una obra que es farà demà al Teatre Auditori. La Carme Portacelli i la Laura Conejero. Però abans... La homilia de Molta Comèdia. Avui, eleccions. Molta Comèdia? Benvolguts, germans, a les arts escèniques. El dimarts vaig assistir al debat entre 9 candidats a l'alcaldia de la ciutat a l'espai Àgora de l'Ajuntament, on hi ha el tapís de Mercè Diogene, artista bellureixenca i altres passada, i que porta per nom Vibracions. I de vibracions us puc confirmar que n'hi va haver i moltes, de totes menes. I abans de continuar vull repetir, com jo vaig dir la setmana passada, que aquestes homilies no entren habitualment directament en el món estrictament polític. Potser serà ara que, aprofitant els dies de campanya electoral, personalment penso que en una setmana n'hi hauria prou, considerant que mai es deixa d'estar de campanya darrerament, he fet esment a declaracions de candidats o encara membres del govern municipal perquè han fet referència a equipaments culturals i, bàsicament, equipaments com el Teatre Auditori i l'esperat, desitjat, gairebé somniat Teatre de la Unió Sant Cugatenca. I tornem-hi, perquè sembla, per les paraules d'aquest debat, esment de Josep Maria Vallès de Junts i resposta de Mireia Ingle d'Esquerra Republicana, la suposada inauguració del nou espai escènic de la Unió anunciada fa menys d'un any, pel mes de setembre, no està encara clar. No està encara clar si podrà ser, si no podrà ser... Tampoc es va dir per què, però sembla que hi ha un problema de pressupost per part d'alguns dels proveïdors. A mi no m'estranya. El conveni inicial entre l'Ajuntament i la Societat Coral de la Unió Sant Cugatenca es va signar fa 10 anys. Sí, 10 anys. Les obres van durar 7. L'espai va estar tancat 2. El nou acord que eliminava el primer, per no ser viable legalment ni econòmicament, es va dir, ha convertit la Unió en un espai híbrid, municipal i d'ús públic per a les 9 entitats que configuren la Unió, controlat totalment per l'Ajuntament i el nou espai escènic, una sala per a 500 localitats, escenari La Italiana o Central, quan convingui, amb fileres retràctils per convertir-ho en una sala oberta per concerts o altres actes, sembla que està altra vegada encallat. Considerant que la Unió té també la sala Clavé, espai on des de l'apertura provisional ha servit per presentar espectacles igual com el pati central, resulta incomprensible com un equipament d'aquesta envergadura, qualitat i centralitat, no hagi avançat més ràpidament, considerant que es tracta d'un espai que s'havia plantejat com un element complementari del Teatre Auditori, aquella sala B, que jo sempre dic sala C, que aquell no té, i formava part dels plans inicials. Perquè el Teatre de la Unió, amb sala Clavé o no, estava pensat també com a espai per a les companyies amateurs, o les que s'iniciaven a la complicada i difícil carrera de les arts escèniques, sigui teatre, sigui dansa, sigui música, sigui circ, amb el pensament de fer bucs d'assaig complementant les instal·lacions, és a dir, un espai d'exhibició i de formació. Però les coses no avancen com semblaria lògic i positiu, perquè un altre problema, una altra qüestió, és la poca informació que es dona, que fa que possiblement jo, ara mateix, estigui dient coses que no són exactament la veritat. El dimarts vaig veure i escoltar 9 dels 15, sí, sí, he dit 15, que aspiren a ser alcaldes i alcaldesses de la ciutat. I en algun moment em va semblar que feien comèdia, molta comèdia, que és el nom d'aquest espai. I després vaig pensar que d'això es tractava, de fer una bona representació, de fer creure, de convèncer amb la seva actuació la bondat del seu personatge. Benvolguts, germans, arribat a aquest punt, jo, com sempre, demano que Déu faci més que nosaltres. Amén. Estem escoltant ara, fa un moment abans de començar a fer les entrevistes, Tiflan, Terra Baixa, que és una òpera d'Eugène Albert. I una òpera d'Eugène Albert que, a més, es va presentar, es va inaugurar només que l'any 1906 i feia només 9 anys que s'havia estrenat Terra Baixa a Catalunya. Terra Baixa és una obra que té unes característiques especials, penso jo, perquè hem fet moltes versions. I d'això d'avui en parlarem amb la Carme Portacelli, que suposo que ens està escoltant. Carme, bon dia.
Hola, bon dia. T'estava escoltant, sí.
Molt bé. I també tenim aquí, com deia abans, ja, a la Laura Conejeros. Bon dia, Laura.
Hola, bon dia.
Bueno, us sentiu les dues?
Sí,
sí. Sí.
Molt bé, perfecte. Jo faré una cosa.
Laura. Hola, Carme.
Faré una cosa, Carme. Jo dono una entrada dient el teu nom perquè així no hi hagi la confusió aquesta típica que es pot produir quan un no està fent al costat de l'altre. D'acord?
Molt bé.
A veure, Terra Baixa s'acaba quan en Manelic diu «He mort el llop! He mort el llop! He mort el llop!» Tres vegades.
Sí.
Però l'obra s'acaba així i, en canvi, l'obra que veurem demà al Teatre Auditori, a les 8 de la tarda, al Teatre Auditori de Sant Cugat, comença així.
Sí.
Què ha passat, Carme?
Bueno, ha passat que estem al segle XXI, que volem fer Terra Baixa i la fem completament. Hem tret algunes cosetes que haguéssim tret també si haguéssim fet l'obra d'una manera convencional. Quan dic convencional, dic agafant l'obra i fent-la tal qual està escrita, no llegida, perquè no podem evitar ser persones del segle XXI i tenir la nostra lectura a partir de les nostres experiències, les nostres idees, el que ha passat al món, tot el que tenim a sobre, sobre l'esquena, tota la nostra cultura i tot això. Però, si l'haguéssim fet convencionalment, també haguéssim tret algunes coses que veritablement eren, no valien la pena, no? Li donaven una pàtina costumista que jo crec que des del segle XXI no cal parlar d'això, sinó realment anar a l'essència del que explica el Guimerà. I nosaltres és el que hem intentat fer amb aquesta versió. Per això comencem per la mort del Sebastià, perquè És una mica com, us en recordeu, quan vam fer, jo ho he llegit moltes vegades, Vértigo, de Hitchcock, que en un moment donat veies l'equip nova que la gent deia, ui, llavors no s'ha matat, no s'ha tirat pel campanar i s'ha mort, i llavors ell ha desvetllat que no sap què, a ell no li interessava si es moria o no es moria, el que li interessava era la malaltia mental d'aquesta dona i tot el que succeïa amb això. I, per tant, te l'ensenyava de seguida que no era morta. Doncs és una mica això, és a dir, nosaltres aprofitem tota aquesta història per explicar realment en el moment en el que escriu i presenta, bàsicament, el Guimerà, que ho fa a Madrid, que és la primera vegada que s'estrena aquesta obra, a Terra Baixa, que és el 1857, em sembla, és el moment on Barcelona és la ciutat de les bombes, és coneguda arreu del món com a ciutat de les bombes i on s'està lliurant una batalla campal entre els pobres i els rics, que passa per morts, que hi ha el naixement del moviment anarquista molt important a la ciutat industrial, que hi ha la Comuna de París, que està passant a tota Europa, aquesta guerra frontal dels pobres contra els rics i per aconseguir els seus drets. I llavors és aquí on situem aquesta, que és on estava situada. Llavors, el crim, el mort del llop, és un llop en molts sentits. És un llop pel que és el pare, és el patriarca, és l'amo, és el ric, és el que el posseix tot, fins i tot a la gent és el que decideix amb qui se'n va al llit i amb qui no, qui, si és aquesta terra seva, si no, si es casen aquests o no es casen, és a dir, és aquest senyor amo que està desapareixent ja de la capa de la terra, diguéssim.
Bueno, l'obra, el que és la versió, és d'en Pablo Ley, que hi havia treballat amb tu, bueno, treballat diverses vegades, però hi havia treballat amb tu precisament a l'any 2010 amb una versió també que vau fer de l'auca del senyor Esteve de
una versió extraordinària que vam fer de l'auca del senyor Esteve, també situada al franquisme.
I aquesta fer aquesta obra ha sigut una mica partint d'aquella experiència que vau tenir?
Bueno, jo quan vaig decidir que volia fer Terra Baixa vaig parlar amb el Pablo i vam decidir junts que la faríem d'aquesta manera i vam parlar una mica del que havíem fet a l'AUCA i de com ens agradaria arribar aquí i llavors, bueno, vam situar a dintre del context polític, sobretot i ficant una mica el que passava a Catalunya amb el que estava passant a Europa i acaba a Argelers, al final de la nostra Guerra Civil, quan estan tots els exiliats argelers tractats com a gossos perquè s'està preparant la Segona Guerra Mundial al món, no? I bueno, i és molt interessant, i en aquest sentit, ja que la Laura és aquí, hi ha dos personatges nous que entren a la narració d'aquesta obra, que és aquesta proposta nostra, que és el que fa la Laura Conejero, que és una periodista basada en la primera corresponsal de guerra que hi ha hagut aquí, que era la Carmen de Burgos,
Carmen de Burgos, sí. I
que és una dona extraordinària, una dona d'esquerres amb una visió feminista del món, i enfront al Vinagret, que és un comissari que va existir de debò i que li deien el Vinagret perquè era una mala bèstia, torturador, i que venen una mica a cobrir l'assassinat del Mas Bordís, del Sebastià de l'Amo, no?
Doncs veurem ara amb l'Aura Conejero.
I que fins i tot el Guimerà, a dintre de l'obra, diu que una persona ha anat a la Guàrdia Civil a dir que hi ha hagut un noi que es diu Manelí que ha amenaçat de mort l'amo i la Guàrdia Civil ha sortit a buscar-lo, evidentment.
Doncs diguem que a l'Aura Conejero, que la tenim aquí, que ens expliqui una mica el seu personatge, aquesta periodista. Quina és la funció i què és el que fa aquesta periodista, Laura?
Doncs, com deia la Carme, és un personatge nou que el Pablo Ley va incloure a l'obra, ella i el comissari, i llavors tant el comissari com ella s'encarreguen d'anar a cobrir aquesta notícia, a investigar qui és l'assassí i jo a explicar no al món què és el que ha passat allà al Mas Bordís. I llavors em trobo aquesta periodista, que és una dona molt lúcida, molt intel·ligent, molt sensible, es troba amb un món petit, amb un petit assassinat, però que ella aconsegueix relacionar, aconsegueix lligar amb tot el que està vivint i passant, i ella naturalment està molt informada, el que està passant a Barcelona i el que està passant al món també. És la destrucció d'un món, un món que s'està acabant, un món, com explicava la Carme, el món del Sebastià, que és un món quasi feudal, no?, d'abús de poder, no?, més totalitari, a un món que s'està acabant i que està naixent un altre, no? que està ja apuntant la revolució bolxevic, és a dir, els treballadors contra els amos, no? El que està passant a Barcelona, els obrers contra els patrons, queixant-se, no podent aguantar més, hi ha tanta tensió, tanta gana, no? I tanta misèria, i s'estan revelant. I llavors aquesta Terra Baixa és com una petita fotografia, una petita metàfora, no? Del que està passant, no? Al món.
I aquest personatge per tu ha significat un descobriment? En el sentit de dir, perquè jo llegint el Pablo Ley que explicava com havia buscat informació fins que va trobar aquest personatge, que realment existia, o sigui, que era una periodista en aquella època, sí. Que semblava que no hi havia dones periodistes,
exacte.
Que havia comprovat que sí que havia existit.
Sí, per ell va ser un gran descobriment i a més una alegria, no?, veure que aquella dona ja feia la seva feina de periodista, d'investigació, d'escriptora, traductora, lluitadora pels drets de la dona, pel divorci, que va ajudar que aquestes coses passessin a Espanya amb la seva informació, amb la seva pressió, amb la seva lluita, no? Llavors, clar, va ser una alegria pensar que podia representar-ho en una dona, o sigui que era una dona la persona que anava allà a explicar totes aquestes coses. És més revolucionari, no?, que sigui una dona més.
I aquesta confrontació amb el vinagre?
Sí, clar, el Vinagret no... Ella no... La menysprea bastant, o sigui, el Vinagret representa la visió patriarcal i la visió clàssica cap a una dona que té unes capacitats totals i absolutes i una intel·ligència molt gran, però que ell la menysprea perquè és dona, simplement. I llavors a ella li costa, clar...
Què fas aquí, no?
Sí, li costa fer-se valer, però l'obra ajuda a demostrar que ella... Els dos són intel·ligents, jo diria que el Vinagret és més llest, és més astut, però ella és molt més profunda, més sensible, és molt, molt, molt intel·ligent, aquesta dona, i basada en la Carmen de Burgos, que és interessant que es digui, no?, que va existir aquesta persona, i per mi, doncs, imagina't, com un honor, no?, també,
i una alegria. Sí,
em sento bé, i a més és que és la manera que a mi m'ha interessat més Terra Baixa. Sense aquesta periodista, sense aquesta versió de la Carme i el Pablo, Terra Baixa, bueno, ja l'havíem vist, i dius, em falta alguna cosa, em falta que ens atrevim més a explicar més coses.
Carme,
digue'm.
Hi ha una altra cosa que m'agradaria comentar, perquè m'ha semblat extraordinària, perquè fa tants anys que jo hi penso, i és que heu començat a fer una gira per Europa. Vau començar la setmana passada per Europa. Això és fantàstic, i a més en català.
Sí, clar. I espera que també anirem... Ara, aquesta vegada no ens ha donat temps, perquè és que jo no puc córrer més ja de debò, però no ens ha donat temps, però la farem. Volem fer gires per Espanya en català, sens dubte. Subtitulat, que és el que ha de ser, i per Europa, sens dubte, és la primera... Riem perquè diem, hem posat una pica en Flandes, doncs hem posat una pica en Flandes, perquè vam anar l'altre dia a Brussel·les, vam tenir molt èxit, va ser molt maco, va estar molt bé, i és històric, clar, portar-la, la gent estava impressionada. A mi m'han escrit moltíssims whatsapps, per exemple, mira, va anar el director del International Theatre Amsterdam, i em va dir, quina història interessantíssima, el storytelling dels actors, em va dir, són brutals, les actrius són extraordinàries, la gent valora molt el que estem fent, molt, la gent de Brussel·les també, ara anem a Orleans, la gent francesa va venir, el director del Teatre de la Madrigal de París a veure l'obra, li va agradar moltíssim, ja vol que ho produïm nosaltres d'aquí 2 anys, perquè té el teatre ara tancat per obres, i ja vol que, o sigui, estem fent una... Bueno, passo moltes hores al cel, els caps de setmana també, t'has de dir, i estem fent una tasca important, i en aquests moments hi ha molta gent que ens coneix i que vol treballar amb nosaltres, i que quan venen aquí, com ha passat ara el Mijail de Koch, que és el director del KBS, que acaba d'estrenar aquí, amb el que jo vaig fer Bovary, que ell va escriure un text meravellós, i jo vaig dirigir Bovary a Brussel·les, i que ha estat girant per tota Europa, i gent que quan ve aquí a treballar queda completament meravellada de com treballem, de l'equip que tenim aquí al Nacional, i clar, és a dir, donar a conèixer tot això per mi és importantíssim.
Home, aquesta notícia que em dones que ho fareu també per Espanya en català subtitulat, em sembla genial, perquè clar, és que fa molts anys que no es fa.
Clar, bueno, és que cada cop està... tenim més derechona, el qual és més difícil.
Ja.
Però bueno,
Però a vegades és la Derechona i la que sembla que no ho sigui, perquè que vingui una companyia sueca i ho faci en suec, i que vingui la francesa i ho faci en francès sense cap mena de problema, és el que hauria de ser sempre. Per tant, et felicito, et felicito molt per la teva feina en aquest sentit.
Bueno, gràcies. Estem treballant molt i estem contents també dels resultats amb això.
Molt bé, aleshores, Carme, per fer aquesta obra heu mantingut tots els personatges habituals de l'obra, afegint aquests dos personatges que no,
sí,
que no estaven.
Sí, bueno, hem tingut els més essencials, perquè si no serien 15 o 17 persones, no era possible, sobretot amb la intenció que teníem de fer gira europea. Era molt difícil, no? Aquesta obra, el més car d'aquesta obra ha estat justament el material humà, diguéssim, en el sentit de que que hi ha molta gent a l'escenari i llavors això sempre es fa més difícil.
I li doneu potser un caràcter diferent a la Nuri?
Perdona? No t'he entès?
I li doneu potser un caràcter diferent al personatge de la Nuri?
Sí, perquè per mi el personatge de la Nuri, i per això vaig trucar la Cati, crec que ha de ser una persona jove, però no una nena. Jo crec que hi ha una pàtina petita, una miqueta segurament, tocada per l'època, i és que el Manelic era l'heroi i totes s'enamoraven d'ell, no? I jo crec que, això ja queda quasi de pel·lícula porno, no cal que sigui així a la vida, no? És a dir, pot ser normal. El Manelic és un desgraciat i una víctima exactament igual com la Marta. Exactament, la Marta més perquè ha estat abusada, però el Manelic té una altra mena també, ha estat abusat d'una altra manera també, si decideixen per ell com ha de viure, com s'ha de casar, amb qui, de quina manera, vull dir, és un merda per ells, és igual, fan el que volen amb ell, no? Per tant, són dos víctimes que s'ajunten, no? I la Nuri, jo crec que és una noia que somia amb el futur i que té ganes de que existeixi aquest futur, i per això parla d'una escena molt bonica que té la Laura amb la Nuri, que parla de que es queda allà a veure passar el tren i que ella somia que té ganes d'anar a Barcelona i té ganes d'anar a França, perquè amb aquest poble no passa res, i parla una mica, com diu la Laura, això explica-ho tu, Laura, el que dius del progrés, que és molt bonic, no?
Sí, bueno, la Nuri té una mica la llavoreta aquesta rebel, intensa, profunda, que es qüestiona, no?, el món on viu, que és un món rural, un món que viu d'esquena al futur, que és el que diu el meu personatge, d'esquena a tota la indústria, el telègraf, a l'electrificació, als diaris, un món tancat i, a més, dominat per un home, no?, per un poder que no deixa que allò es mogui, no?, però que és un món que està a punt de desaparèixer. I, bueno, doncs sí, és això.
Sí, és això. És una mica aquest canvi social, no?, com el que estem vivint ara, que estem en un moment de canvi que encara no sabem com dir-li, perquè estem enmig d'això, però és evident que és un canvi social, no? És evident.
Però aquest personatge de la Núria, a més, a Laura, des del punt de vista físic, també hi ha un canvi important.
Físic.
Bueno, tu ho dius perquè és una actriu de raça negra.
Sí, claro, tot i que no existeix la raça.
No, el important, sí, vull dir que és, potser, afegir aquest
fet. A mi em sembla meravellós que la Carme insisteixi en aquests temes, perquè són temes que haurien de ser invisibles d'aquí una mica. O sigui, hauria de ser un tema que tu no distingissis si és blanca, negra o groga, no, la persona. O sigui, que som tots persones,
clar,
i que és una persona, evidentment, catalana, que parla perfectament el català, que interpreta com els àngels i canta millor encara.
Uf.
I és meravellosa. O sigui, la gent es queda
sí,
amb la Cati Seix. O sigui,
la Cati Seix és un descobriment.
És un descobriment i és una meravella, és una artistaza absoluta. I la gràcia és que al final, o sigui, ho poguéssim veure...
Les tres germanes, més aviat dues, no?
Sí, les germanes seis són brutals, sí, sí.
Sí, sí, però la gràcia seria que arribéssim a veure això, no? A qualsevol reina d'una obra de Shakespeare o una obra de qui sigui, negra, blanca, i tu no hi pensessis, amb això, que no et cridis l'atenció, però per això s'ha de fer molt.
Sí,
s'ha de fer. S'ha de
treballar. Perquè la gent s'acostumi. Però, bueno,
sí,
una cosa que és veritat, que sí que és veritat, que és el que diu la Laura, a mi el que més m'agrada del que hem fet això és que jo no li dono un paper de negre a l'actriu de raça negra. Quan dic de negre, dic de persona esclavitzada, de persona, no sé què, de refugiada, sinó que fa de persona, d'una persona, blanca, negra, com diu la Laura, és igual la que sigui, una persona humana. I en aquest cas a mi m'interessava molt, bàsicament, perquè m'agrada ella com a actriu, i és per això que la vaig anar a buscar, i perquè li volia donar aquest punt de somiar de la Nuri, no? Que jo penso que és això el que la uneix per mi amb el Manelic, que és la lluita de dir per què ens exploten, per què estem paralitzats en aquest món quan ens podem moure, no? I poder, no podem canviar el passat, però sí que podem canviar el futur. A partir d'ara podem dir, bueno, basta ja, no? Jo crec que això és el que m'interessava a mi de la Cati, com a persona, perquè és una actriu que això m'ho podria donar, per com canta, perquè també volia que cantés, i també perquè dintre de tot, igual com tenim el Mohamed el Bouhali, que és un actor àrab que viu a Barcelona tota la vida i que a més és guia turística del Raval, imagina't si sap de Barcelona, que parla català perfectament amb el seu accent, perquè és un senyor que va venir exiliat polític fa molts anys i és un paisatge del que avui és Europa. Si tu fas una foto d'un grup de gent jove a qualsevol ciutat d'Europa, hi ha blancs, hi ha negres, hi ha marrons, hi ha asiàtics, hi ha el que tu vulguis, això és Europa. I això és el que ens agrada a Europa, la capacitat d'acollir l'Europa de les cultures, de les llengües, que és l'Europa de la democràcia, no? I això és el que jo també volia, fer un paisatge variat de la diversitat en la que vivim, no?
I és bo que sigui així, a més si ho heu fet a Brussel·les, després a Orleans i la fareu també a Romania.
Pues sí, a Romania ara ens ha caigut perquè han tingut un problema pressupostari, però bueno, ja vindrà, a Romania ens vol, o sigui que ha estat un problema que han tingut el seu govern, acaba de treure'ls i com 500 milions d'euros de pressupost i fa uns dies ens van donar aquesta mala notícia, però sí.
Cal reconèixer que l'obra té força, té potència, perquè que s'han fet bastantes pel·lícules a partir d'aquesta obra a diferents llocs, que s'hagi traduït a moltíssims idiomes i que s'hagi fet immediatament després d'haver-se estrenat, demostra que realment des del principi tenia una potència claríssima.
És que jo crec que és una obra extraordinària, eh? És a dir, la potència emocional, oi, Laura, que té les escenes pròpiament del Guimerà, és brutal, és brutal.
Sí, sí, sí que la té, sí que la té. I
tu l'havies fet en versió...
No l'havia fet.
Ara estava dubtant si havies fet algun...
No he fet cap personatge de Terra Baixa, però clar, evidentment la coneixia. I sí, sí, té molta força. El que passa és que jo considero que la força està multiplicada en aquesta versió, en aquesta reconstrucció del crim. Jo, com a espectadora del segle XXI, si m'arriba molt més, si necessito aquest plus que li han afegit la Carme i el Pablo, m'agrada que hi sigui.
Aquella versió de Fabià Puigcerver, del llibre, en aquell moment doncs, també va xocar molt, i és curiós com de cap dels anys... El Roger Bernat fa unes representacions amb els auriculars, escoltant la versió d'en Puigcerver i aleshores dient a la vegada segons quins personatges, sembla que eren 6 personatges.
Sí.
I no cal dir-ho, doncs, el llop fet a televisió, o sigui, hi ha hagut una sèrie de coses al
voltant. De versions, sí.
I ara Carme Portacelli, tu i el Palolei, pam, pagueu.
Pam. Bueno, és el nostre patrimoni, és el que som. El que passa és que tot patrimoni ha de tenir una visió del segle XXI i llavors fent aquesta visió, respectant completament l'obra de Guimerà, insisteixo, respectadíssima, i que hi és aquesta obra dintre de la nostra versió completament. Hem convertit Terra Baixa, l'has vist habitualment com un drama rural i nosaltres l'hem convertit en un clàssic universal, com un Shakespeare, com el que li correspon al nostre patrimoni.
Molt bé, Carme, doncs molt agraït per la teva disponibilitat amb la feina que tens, la feinada que tens, que si segur que tal com dius no pares. I diem, repetim, que demà a les 8 al Teatre Auditori de Sant Cugat heu ara aquesta obra, aquesta versió de Pablo Ley, i de moment us puc dir que teniu la platea pràcticament plena i que l'amfiteatre, déu-n'hi-do. O sigui que esperem en aquest moment, jo diria que hi ha entre 600 i 700 persones que ja estan a punt de veure l'obra.
T'he de dir que tota la gira està sent una gira preciosa, la resposta del públic és impressionant, que hem anat per primera vegada a València 3 dies i ha sigut històric, ha estat sold out i la gent dreta plorant, hem anat a Mallorca, vull dir, perquè també estem fent aquesta unió dels territoris de parla catalana també, vull dir que està sent una gira fantàstica, eh?
Molt bé, doncs Carme, moltes gràcies. Jo continuaré en uns minuts amb la Laura, que la tinc aquí, ja molt que he vingut amb un dia que està plovent i ha fet un esforç.
No tant, eh? 4 gotes.
Molt bé.
Moltes gràcies,
vale.
Carme.
Vale, adéu. Adéu,
bon dia. Adéu, bon dia. Bueno, Laura, la veritat, home, a veure...
Ja veus,
si avui fes un dia de solet, si fes un dia de solet seria molt diferent.
Sí, no, és cert. El que passa és que com ara fa tant de temps que no plou...
No, convé.
Sí, convé claríssimament. Convé. I a més, de vegades els dies de pluja... Sí, acostumes a anar cap endins, si pots, però també són molt, molt bonics. Són molt bonics.
Jo la setmana,
tot olora d'una altra
la setmana
manera.
Passada vaig fer una entrevista amb la Imma Colomer.
Ah!
I quan em van confirmar que tu podies venir, em va venir com un tret... Elsa Schneider,
sabia que ho diries. Sí, és que va ser quasi la meva primera obra professional, realment la primera, perquè havia fet l'augment...
Jo recordo molt, eh? El Romea.
Sí, va ser la primera obra professional, perquè tot i que havíem estat amb l'augment de George Perec, que era una obra, una producció de la Universitat Autònoma de Barcelona, sí. I que havíem estat al Teatre Neu, als Teixidors a Mà...
Sí.
Però, clar, havíem estat allà sense cobrar, sense clar, òbviament érem uns perdillos, no?, que venien amb una obra de la uni i ens van agafar, mira, per sort, i vam estar, no sé, uns quants dies, no sé quants, ara ja no me'n recordo, però és l'única cosa que havia fet.
Però va ser fulminant, eh? Jo el recordo molt.
Sí, eh?
Potser
ja va ser
la primera obra que vas fer del Sergi Belbel.
Sí, com a autor, sí.
I a partir d'aquí n'has fet moltíssimes.
Sí. Sobretot en una època, en una primera època de la meva vida. Després ens vam desconnectar una mica més.
La primera temporada del Teatre Auditori de Sant Cugat...
Sí.
Va ser després de la pluja.
Sí, que va ser un... Sembla que... Sí, va ser com residència que vam fer aquí, o no sé si era coproducció, això ja no me'n recordo. Però sé que la vam estrenar al Teatre Auditori de Sant Cugat, que a més la vam haver d'assajar... En 3 setmanes el Sergi deia així rient, però amb nervis. La farem en 3 setmanes. I deia, 3 setmanes? Com pot ser? S'ha de ser jove, eh? Per assajar una obra 3 setmanes i presentar-la així, pam.
Però va sortir molt bé, eh?
Va sortir bé, sí.
Va sortir bé, jo la recordo, vaja, també. I a més, començava a ser el Teatre Auditori d'aquí un espai en la que, doncs, jugava això de coproducció, doncs, donar suport...
Sí, sembla que era de les primeres obres,
et diria de memòria que va ser la quarta... Després d'haver fet Històries de Sant Cugat, que es va fer per grups d'aquí, es van fer 2 concerts, em sembla, i la quarta obra va ser aquesta, després de la pluja.
Sí. Sí, jo també me'n recordo perfectament. Quina època. Feia un personatge que era la secretària Rosa.
Secretària Rosa, sí.
Que era, sí, de les vegades que més he construït un personatge, a veure, en el sentit aquest de canviar-li la veu, canviar-li tot, no?, l'actitud física, que de vegades no cal fer tantes coses, no?, però en aquest cas sí que ho vaig fer i era molt divertit.
El Teatre Auditori has vingut moltíssimes vegades.
Sí, de gira, sí, hem vingut unes quantes moltes hores. Sí, no et sé dir ara quines, eh? Però sí, unes quantes, sí, bueno, perquè és que el Teatre Auditori de Sant Cugat té un repertori.
La Monroe, per exemple...
La Monroe Lamar la vam fer a Sant Cugat, també, sí, és veritat.
Uh-huh. Sí.
Sí.
Bueno, a veure, de totes les obres que fas, evidentment, totes no.
Sí, clar, perquè no sempre es fa gira.
Clar.
I abans es feien més gires, ara torna.
Però... Ara m'he deixat de preguntar una cosa a la Carme, dius això, i és que jo a vegades dic que el Teatre Nacional de Catalunya sembla el Teatre Nacional de Barcelona, perquè costa molt, hi ha hagut molts anys i que hi ha hagut molt poca gira.
Sí, potser no s'arribava, però ara tu no saps la gira que hem fet, eh? Una gira de més de 20 bolos, 20 i pico bolos, això sí que jo no ho feia des que era joveneta.
I va acabar, va acabar al febrer...
Va acabar al febrer al Nacional i després vam començar al Vendrell i ja, escolta, l'últim va ser a Brussel·les i demà a Sant Cugat. I encara ens queda Mataró, ens queda Orleans, ens queda Mollerussa... Sí, és una molt bona gira.
Que tinc moltes ganes de veure com aneu cap a Madrid, a veure què tal funciona.
Bueno, això jo crec que és un projecte que té la Carme, o les ganes de fer-ho. No sé si amb aquesta obra hi arribarem a fer-la, però sí que és veritat, no? Abans jo el que sí que havia fet era algunes obres que les feies aquí en català i després les traduïes al castellà. Era un embolic mental impressionant. Però clar, una obra d'Àngel Guimerà, que la pots veure en versió original, és com... Clar, hi ha gent que està menys acostumada, però jo veig moltes pel·lícules en versió original, si puc. Només si un dia em fa mal al cap, que dic, no puc. Llavors me la poso doblada i moltes vegades dic, doncs ja la veuré un altre dia, perquè la diferència és molt gran. No tinc res en contra dels dobladors, però si la pots veure en versió original, doncs...
És que a vegades pots entendre més inclús els personatges i l'entorn social. Si veus una pel·lícula japonesa, o xinesa, la forma que tenen de forma d'enronar, ho veus diferent.
Clar.
Saps, veus que hi ha una forma diferent de funcionar.
Sí. No tothom està acostumat i hi ha gent que ho necessita i li va molt bé perquè seria un gran problema llegir els subtítols.
Sí.
Per tant, està bé que existeixi, però sí que és una qüestió també d'entrenament, no? De la vista i del cap, i això si no ho fas des de petit és difícil.
I això que deies tu, que un dia determinat dius, no, avui no.
Exacte, i un dia, no, a mi em passa, eh? Algun dia que dic, no, poso això doblat perquè no em fa una mica mal al cap, però tinc ganes de mirar una pel·lícula, no? Però vaja, la versió original sempre és més important. En el cas del teatre no seria el mateix, perquè serien les nostres mateixes veus. Però també, escolta, si venen una companyia gallega, a mi m'agradaria veure la funció que han fet i en la seva llengua. És que també estem, tot està com molt separat, molt aïllats, estem tots molt aïllats. Jo no estic veient la televisió que s'està fent a Andalusia, no l'estic veient. I per què no? Per què no? A veure, per què no puc veure aquella televisió amb la mateixa facilitat que veig una altra televisió? Si tu, des d'Andalusia, des de Galícia, des d'on fos, poguessis estar més en contacte amb la llengua catalana, potser no sonaria a xinès i ja estaries més acostumat.
No, i potser
I llavors,
el tema... Digues,
ara em venen uns catalans, evidentment ho fan en català, ho subtitulen i fantàstic.
Dic que si l'obra originalment és en català, diferent que és una obra, pues fas un Shakespeare, pues, evidentment s'ha traduït, i aquí no hi ha... Però si és una obra original que té més d'èxit, doncs... Per què?
Perquè no.
Teòricament, la Constitució diu que totes les llengües oficials...
Sí, doncs mira. Doncs no, per res.
Això és el que es diu.
Sí,
és el que es diu.
Allà a Bèlgica estàvem allà i amb uns subtítols en francès i en flamenc, allò que era, vamos.
Que també déu-n'hi-do. A veure, en el cas no es pensa, però també hi ha... Projectes. Què tenim?
Alguna cosa que es pugui dir? Ai, saps què passa? Que tinc algun projecte, però falta tant de temps que no m'atreveixo a dir-ho encara, saps? Sí. Llavors, estic passant uns mesos que volia intentar fer alguna cosa d'audiovisual, però ho estic intentant. Això no vol dir que surti. Estic una miqueta trucant a la porta i a veure si em surt. Perquè el teatre m'està sortint algunes coses que estic contenta que em surtin. Imagina't quina alegria, no? Que et truquin i et diguin, vols llegir-te aquesta obra? Per mi és com, per favor, que bé, no? Doncs m'han trucat algunes persones i com estic així decidint, per això tampoc vull parlar gaire. Però vaja, que no sé què passarà, en el futur.
Has estat un canvi amb molts anys, en referència a la dona, quan ja té uns anys?
Ah, jo crec que ho noto més en l'audiovisual, saps? En el teatre no, en el teatre jo crec que les dones de 50 anys, si han tingut una carrera, bueno, que l'han sabut portar i que han treballat i això, jo crec que és un dels millors moments. El teatre necessita molta experiència. I requereix d'aquesta vida professional llarga i crec que arriba un moment en què, almenys en el meu cas, tens més seguretat i crec que millores, no? Que vas millorant. I en el teatre no ho noto tant, no ho noto jo. No sé, altres persones igual no et dirien el mateix. Però sí que en els audiovisuals la joventut és encara molt important, és encara es valora molt, la dona jove, que és mona, no sé què, és més important. Sí, i després també ara, avui en dia, clar, has de ser com conegut, i si no ets conegut ho tens molt, molt més difícil, saps?
Has de fer-te influencer.
I has de fer-te influencer i t'han de conèixer, i es valora molt que si tens no sé quantes visites...
O penjar cada dia una cosa al TikTok.
Sí, amb els actors joves jo veig que sí, que estan molt entrenats amb això, molt posats, i cada cosa que fan la tenen allà penjada, estan... Ho treballen molt, saps? Són ells mateixos, la seva pròpia promoció, s'autopromocionen. Jo és veritat que no ho estic fent i segurament m'estic equivocant. Vaig molt lenta, sóc una mica tortuga jo amb els canvis. O sigui, no, sóc una mica tortuga, veig. Sí, sí, al final em quedaré sense feina. De teatre no, de teatre crec que de moment em donaran feina perquè és el que l'experiència m'està demostrant.
Bueno, jo estic content perquè jo penso que efectivament sempre que es nota una mica de diferència la gent que decideix, la gent que doncs, programa i tal, doncs, que no hi ha aquesta cosa tan enquilosada de dir aquesta edat fins aquí, a partir d'aquí ja no. Sembla que no, que efectivament hi ha obres doncs, que a més inclús hi ha moltes obres escrites precisament per tenir doncs, determinades edats, no?, per fer-ho.
Sí.
O sigui, que no, que no, que...
I en teatre tens una miqueta més de marge. O sigui, pots ser als 50 fer un personatge de 40. No et veuen tant les arrugues des de lluny. Vull dir, tens una mica de marge. Això està molt bé, home. Avui en dia, que tots estem tan preocupats per no envellir, dius, mira que bé, amb aquesta distància, no? Això que diem els actors, així sempre en broma, això des de baix no es veu. Això des de baix no es veu, home. Tu creus que se'n veuran aquestes cames? Jo he anat a la perruqueria, que estic una mica blanc. Això des de baix no es veu, dona.
Hola, Laura. Moltes gràcies per haver vingut. I demà aniré al teatre a veure doncs, què passa. Al principi ja sabem què passa, que s'ha mort el Sebastià, l'han matat.
Sí, funciona com un thriller, això, la reconstrucció d'un crim.
I a partir d'aquí, doncs ja veurem, quan surtis a escena, a veure com funciona. Moltes gràcies per haver vingut, Laura, i fins a la propera.
Fins la propera.
Veig les hores com passen sense treva, com ja ho miro i no estic fent res més. M'hipnotitzen totes les estones, m'hipnotitzen per no formar part, no, de mi. Ja no arribo a fer tot el que penso, ja m'escolto i deixo de sentir. Si m'ajudes a fer tot el que intento, si no em jutges potser podré seguir. Quan no puc ser el que tu vols que jo sigui, quan no puc perquè no ho he decidit, no sóc capaç de fer que això funcioni, potser no puc. I jo penso, deixa'm ser, sense por, aprofita aquest moment per fer funcioni, potser potser no puc. I jo penso, deixa't ser sense por. Aprofita aquest moment per fer més. Deixa't ser sense por. Aprofita aquest moment per fer més. Estic fent res més. M'hipnotitzen totes les estones. M'hipnotitzen per no formar part, no, a mi. Ja no arribo a fer tot el que penso. Ja m'escolto i deixo de sentir. Si m'ajudes a fer tot el que intento, si no em jutges, potser podré seguir. Quan no puc ser el que tu vols que jo sigui, quan no puc perquè no he decidit, no sóc capaç de fer que això funcioni, potser no puc. I jo penso, deixa'm ser sense...
Hem tornat a escoltar altra vegada Deixa't ser, de Chris Bru, perquè avui dijous a les 20 al Bocamoll de Torreblanca, concert de petit format precisament de ritme amb blues i pop amb Chris Bru. Suposo que vindrà acompanyada d'algú. El que passa que el programa no ho diu. No ho diu si vindrà acompanyada de guitarra, de teclat, el que sigui. Ara ja ho sabeu, eh? Si voleu veure una cervesa, s'ha de pagar la cervesa. El concert no. I demà divendres a les 20 hores al Teatre Auditori, com han comentat, Terra Baixa, reconstrucció d'un crim de Pablo Ley a partir de l'obra d'Àngel Guimerà, i direcció de Carme Portacelli, que ens ha explicat bastantes coses de l'obra. Un repartiment que jo penso que és extraordinari. Pepo Blasco, Lalo Conejero, que l'hem tingut aquí amb nosaltres, Mohamed El Bouhali, Borja Espinosa, Eduard Farelo, Mercè Mariner, Roser Pujol, Manel Sanz, Cati Xei i Anna i Cobalceta. I també a les 21 hores, el sociosanitari de la Floresta, La Global, que és la companyia de la Floresta Amateur, presenta Crisis de un comediante, de Ingrid Luciano, dirigida per Carlos Tejedor, amb José Neira com a intèrpret del monòleg i Marta Rida, que l'acompanyarà a la guitarra. Diumenge, a les 19, al Teatre Auditori, concert de l'Orquestra Simfònica del Vallès i de l'Orfeó Català, direcció de Marzena Diacum, que és actualment la directora de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio i Televisió Espanyola, però el seu origen és poloc, polonès, amb la Simfonia número 9 en re menor, opus 125, coral de Ludwig van Beethoven, amb els solistes Maria Hinojosa, soprano, la Marta Valero, mezzo, en Joan Francesc Falquer, tenor, i Guillem Batllori, baríton, per recuperar aquell magnífic cant de joia, Friede, llibertat, que es va convertir en l'himne de la Unió Europea. I a veure, què penseu que us posaré per acabar aquest programa després de dir això del cant del coral i de la novena de Beethoven? Evidentment, el coral de la novena de Beethoven. No sé si podreu sentir-ho tot perquè dura 11 minuts, o sigui que no, però ja veureu com us agradarà, qui ho conegui i qui ho conegui, que vagi el diumenge a veure aquest concert. Adeu!
Thank you.